Bona nit a tothom. Gabon, gustioi. Després de collir bolets la setmana passada, tornem a la feina. Ben calentets, això sí. Avui farem incidència en el 75è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys. La Clara ens porta una entrevista ben musical. L'Antonio ve carregat amb un sac de frases cèlebres de celebritats. La Núria ens suggereix un documental sobre la figura de Companys i un parell de llibres que no ens deixaran indiferents. L'Alba ens parlarà d'éssers que no ens deixen dormir i a l'agenda cultural us donarem motius per sortir de casa aquest cap de setmana. Bé, ara que ja hi som tots i podem tirar l'arròs, comencem el De mica en mica s'omple la pica.
L'editorial, amb Francesc Agramunt.
Bé, s'ha acabat la broma. A Euskadi, aquesta setmana, la tardor s'ha fet notar i de valent, i ja ha cobrat les primeres víctimes. Qui no té la grip està constipat, qui més qui menys té afonia o mal de cap. La roba d'estiu ja és història, hem de fer el canvi d'armari, posar les sandàlies a hivernar en capses i abrigar-nos com és degut. Hem passat de suar els llençols a esborronar-nos un cop ens aixequem i ens desplacem encongits pel passadís de casa cap a la dutxa. I només ens falta que la previsió del temps digui que plourà per tal de que agafem el paraigües i ens l'oblidem a qualsevol cafeteria, al metro o en una botiga. I al final no plou. Ben segur que aquest pont ha fet estralls a la salut d'algú de vosaltres i ja enteneu el que vull dir. Però el fred i la pluja no aturen l'actualitat i aquesta setmana està farcida d'efemèrides que ens toquen de ben a prop. En primer lloc, felicitem els valencians pel 9 d'octubre, la Diada del País Valencià, una data que commemora l'entrada a la ciutat de València de les tropes del rei Jaume I l'any 1238. Així doncs, és una festa que recorda el naixement del poble valencià. Actualment és una celebració institucional de caràcter autonòmic que té el seu origen a l'any 1977. També, aquest mateix dia, és tradicional la celebració de la mocadorada de Sant Dionís. L'home regala dolços de massapà a la seva parella embolicats amb un mocador. Podríem dir que es tracta del Dia dels Enamorats en clau valenciana. Així doncs, el 9 d'octubre és el naixement, però els valencians també tenen una altra diada reivindicativa i més semblant a la catalana, la del 25 d'abril, on es commemora una derrota, la del 25 d'abril de 1707, a la Batalla d'Almansa. Avui dia encara perdura la dita. Quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança. Però d'això ja en parlarem quan hi siguem més a prop. En tercer lloc, el dimarts 13 d'octubre es commemora el 106è aniversari de l'afusellament del pedagog llibertari Francesc Ferrer i Guàrdia. Massa republicà que evolucionà cap a l'anarquisme, assidu dels congressos universals de lliure pensament de finals del segle XIX i que va tenir molts contactes amb l'esperantisme. A l'agost de 1901 va iniciar el seu projecte a Barcelona, on inaugurà l'Escola Moderna. Un projecte pràctic de pedagogia llibertària que li va implicar l'enemistat amb els sectors conservadors i amb l'Església Catòlica, que veien en aquestes escoles laiques una amenaça als seus interessos. Les seves tesis estan sintetitzades en la seva obra L'Escola Moderna. Acusat d'haver promogut la revolta que es coneix com la Setmana Tràgica de Barcelona del 1909, va morir afusellat el 13 d'octubre al Castell de Montjuïc. En quart lloc, un altre episodi roent d'aquests dies és que dimarts el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va citar a declarar com a imputades la vicepresidenta del govern català, Joana Ortega, i la consellera d'Educació, Irene Rigau, per la querella del 9N, acusades dels delictes de prevaricació, desobediència, malversació i usurpació. Diverses persones s'han concentrat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a varis ajuntaments del territori català. A Bilbao, desenes de persones es van congregar davant de l'Ajuntament per protestar contra la imputació d'aquestes tres persones que feren possible que més de 2 milions de persones poguessin votar el 9N. Acusat dels mateixos delictes, el president en funcions, Artur Mas, haurà de declarar el dia 15 d'octubre, una data que coincideix amb el 75è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys a mans dels militars franquistes. El 23 de gener de 1939, quan les forces franquistes estaven a punt d'entrar a Barcelona, Companys va fugir amb altres membres del govern cap al nord de Catalunya, a Agullana, al Mas Perxés. En aquest mas, entre d'altres, també s'instal·laren l'endecari José Antonio Aguirre i altres membres del govern basc. La inestabilitat del moment feu que s'exiliés uns dies a Perpinyà. Després es va traslladar a París per treballar en la representació de l'exili de la Generalitat, el Consell Nacional de Catalunya, i va acabar finalment a la Baula dels Pins, a Bretanya, en un intent de trobar-se amb el seu fill Lluís, que tenia una greu malaltia mental. Companys fou portat primer a Madrid, on se li van obrir diligències per ser el president de la Generalitat, ministre de la República i responsable dels fets esdevinguts a Catalunya. Després de diversos interrogatoris, el 3 d'octubre va ser traslladat al castell de Montjuïc per fer-li un consell de guerra sumaríssim sense garanties processals i, per descomptat, il·legal. Va ser afusellat el 15 d'octubre de 1940 a 6:45 de la matinada al fossar de Santa Eulàlia al castell de Montjuïc. Tenia 58 anys. A cara descoberta i descalç, l'últim que va cridar va ser «Per Catalunya». El 2012, Roc Casagran escrigué un poema que repassa la vida del president Companys.
1882, ser enfada de mesos i d'anys. Començar el camitzerós de l'home Lluís Companys. De família pagesa, de les terres de l'Urgell, sempre amb la mirada encesa de qui no vol ser masell.
Ja més gran fou advocat, advocat laboralista, i va defensar abnegat més d'un bon sindicalista. I ja sabeu què li passa a qui massa s'involucra, que el sistema prompte el caça plegats amb el noi del sucre.
També ha dit senyor Seguí, feren un temps de garjola, que no els feu pas dimitir de creure que el món grinyola. L'alliberen, no ha estat res, i és escollit diputat per la capi del Vallès, Sabadell, nostra ciutat. Fa una carrera política d'home amb bona maniobra i ajunta la cosa mítica, ves que encara ara no ens en sobra.
D'unir el tema social amb l'orgull de fer país, i això li costa algun pal i també algun desencís. En Muri Macià, l'avi, ocupa la presidència i surt un clam del seu llavi que s'assembla a la independència. La proclama d'estat propi, dit també estat català, fa que altra volta galopi cap al lloc aquell que el pa el donen entre barrots.
Dirà prou Lluís Companys, llum ben negre, que els calbots són la força que obre els panys. Després va venir la guerra, les armes i la tragèdia, i varen perdre la terra, segons diu la Viquipèdia. I com el que juga golf cerca el forat fins al que pesca, els porquets fills de l'Adolf faran feina ben grotesca.
El detingueren covards, exiliat a Bretanya, i el conduïren bastards de pet a terres d'Espanya. Una matinada lúgubre, Francisco Franco, cacic, el dia 15 d'octubre, al castell de Montjuïc, el foradaren a trets, sols pel voler llibertat.
Ai, Lluís, ai, Companys.
Ets president assassinat, però no ens mataràs a tots. I ens daren motius per viure's i encara serven els mots que visqui la terra lliure.
El José Cirerol de Gandia dedica la cançó «Jo vinc d'un silenci» al poble català i aquells valencians que volen ser lliures. Un tema cèlebre de Raimon, del 1975.
Antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers, a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Jo vinc d'un silenci que rompre la gent que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc d'un silenci que no és resignat. Jo vinc d'un silenci que la gent romprà. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant.
Un cafè amb Clara García.
Bona nit, Clara.
Bona nit, Francesc.
Què? Aquí tenim gent jove ja amb aquest programa, ja deixem de ser tan carrosses com fins ara, ja la vam presentar l'altre dia, i la Clara ens arriba amb una entrevista sota el braç. Em sembla que et vas perdre una mica per les festes d'Uribarri, no?
Sí, doncs així és. Vaig estar per allà de festa i em vaig trobar el mateix grup de Xarango. Un grup que fa res ha viatjat fins a Palestina, fins a Xina... Bueno, que ha fet la volta al món, com aquell qui diu. I és un grup que va néixer, diguéssim, al barri gòtic de Barcelona, el 2010, per components de Ripoll, d'Osona i de Garrotxa. És un grup que va ser com una fusió musical del reggae, com a eix principal, i diversos ritmes jamaicans i llatinoamericans. Tenen dos discos, de Benvinguts al Llarg Viatge i del Somriu, i el primer disc que van tenir era una maqueta, que no l'he nombrat perquè va ser com, diguéssim, els principis de tot grup. I bé, i aquest grup, doncs, avui en dia doncs, ha arribat a una gran màxima esplendor i vam tenir el mateix plaer de poder parlar amb ells i ens van enviar records a Catalunya i que bé, que va ser un plaer per ells tocar allà i els va encantar.
Es van portar bé amb tu?
Sí, 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 a mi amb l'Albà es van portar com joies.
Cervesa en mà?
Cervesa en mà ja no tant. Sí, bueno, es va fer molta gràcia que veníem allà amb la gravadora i tal, i a més estava plovent i se sentia el soroll, però va ser un moment molt divertit, perquè és un grup que també van néixer des de baix, com tot, diguéssim, i vam riure molt, ho vam passar bé.
Gent del poble.
Exacte, exacte.
Doncs si et sembla bé, quan diguis, escoltem l'entrevista.
D'acord, doncs som-hi.
Connectem el grup Xarango des d'Uribarri, des d'Escalerria, pels Països Catalans. Aquí tenim en...
A l'Alguer
i en...
Sergi.
I en Sergi. Ens parlen una mica sobre el seu grup i, bueno, comencem. Vosaltres vau començar al barri gòtic de Barcelona, no? Com vau començar a estudiar i així. I expliquem-nos una mica la vostra... com la vostra projecció i evolució del grup.
Doncs sí, bueno, nosaltres sempre expliquem que al principi va ser el barri gòtic perquè quan vam baixar a viure a Barcelona, venim del Ripollès, quan vam baixar a viure a Barcelona doncs ens vam trobar un munt de músics i de gent que es movia, molts grups dels que nosaltres escoltàvem quan érem més petits doncs vivien al nostre voltant i allò va ser una bomba, no? I allà vam començar a fer cançons i va néixer sobretot d'aquesta música de fusió que hi havia a Barcelona i de l'intercanvi cada dia amb altres músics, doncs una mica l'espurna de Xarango va néixer allà, sí, sí.
I vosaltres heu parlat sempre de vitalitat, de bones harmonies amb el grup, de fer ballar la gent. Creieu que això va millorant, que va bé, us agrada?
Sí, ens agrada que la gent balli. Home, pensem que el món està molt fotut i que si nosaltres amb la música podem aportar coses positives, no, com una mica d'alegria o com una estona en què la gent ve al concert i desconnecta d'aquelles coses que porta carregant a sobre, no, és brutal. I a més vam començar parlant de barrera, però hem anat molt més enllà, no, i hem transformat el grup amb la nostra arma, per dir-ho així, de participació social i intentem, doncs, a través de la música, en la nostra mesura i humilment, no, millorar aquest planeta.
I heu anat de tour mundial i així, expliqueu una mica la vostra experiència a Japó, a Jerusalem, a Bolònia, com ha anat?
Home, aquest estiu realment ha sigut un no parar, perquè hem estat a Xina, a Japó, a Mèxic, per tota Europa, i realment doncs la veritat és que ja fa uns quants anys que estem sortint a tocar fora de Catalunya, dels Països Catalans, i la resposta és superbona. Tenim la sort que fem un tipus de música que és festiva i la gent doncs de seguida s'enganxa amb el que estem fent. La música és un llenguatge universal que ens acosta i bueno, això ho aprofitem. I el que deies de Jerusalem, hem estat a Palestina fa 2 setmanes i allà vam anar a fer més un intercanvi o, si més no conèixer la realitat d'allà i intentar fer-ho servir d'altaveu aquí amb els nostres canals per explicar, doncs, la realitat que viuen allà, que molts cops des d'aquí no s'explica el que realment passa.
Perquè aquest concert el feu homenatge a Palestina o una mica així?
Sí, avui ho hem dit, perquè de fet nosaltres quan estàvem a Palestina ara fa dues setmanes pràcticament vam estar tots els dies a Nablus, que és una ciutat on ens van acollir superbé, i just aquest matí doncs rebíem notícies dels nostres companys d'allà, de la gent que bueno, dels nostres amics de Nablus, que ens deien que tot l'exèrcit estava cremant les muntanyes de l'entorn, els havia rodejat l'exèrcit d'Israel i estava entrant a la ciutat, no? I clar, veníem cap aquí amb l'angoixa de pensar, hòstia, abans sabíem que això passava però no li posàvem cara a les persones d'allà, ara sí, no? Ara coneixem la gent, hem compartit coses superimportants per nosaltres amb ells, i saber que estan passant moments així per nosaltres super, bueno, és molt trist i fa moltíssima ràbia i clar, impotència, no? Des d'aquí no poder-hi fer gaire res, doncs bueno, avui hem dit almenys dediquem el concert a la gent de Nablus i així també podrem explicar què està passant ara mentre nosaltres estem aquí a un lloc no gaire lluny, no? A l'altre costat del Mediterrani.
I teniu projectes al futur? Un nou disc? Aneu treballant o com va la cosa?
Sí, ara el 21 de novembre acabem la gira, fem un concert molt especial al Sant Jordi Club a Barcelona, que a part de nosaltres doncs, ens rodegem d'una big band de Latin, que són com 10 músics més, i preparem un concert diferent amb arranjaments especials, i a més tenim la sort que col·labora en aquest concert el Chucho Valdés, que és un pianista cubà reconegut mundialment en el món del Latin Jazz, i és realment una sort que vingui a tocar amb nosaltres, i a partir d'aquí parem, frenem una mica i l'any que ve ens el dediquem per preparar un disc nou, per treballar cançons, per tornar a experimentar el local i mica en mica doncs, començar a gravar ja el que serà el tercer disc.
I com vosaltres heu esmentat, el pianista cubà, creieu que teniu influència llatinoamericana o així?
Sí, sí, totalment. De fet, la música llatinoamericana ens ha flipat sempre. Molta l'hem après aquí, no? Perquè doncs, ja hi ha una tradició musical, no? Que s'influencia molt amb tota la música llatina des de Barcelona des de fa molts anys, i tenir l'oportunitat de poder compartir-ho amb la gent que la porta arreu del món, no? És brutal, és un orgull superbèstia. I per nosaltres, doncs, a part de que la fusió musical és enriquidora a nivell artístic, a nivell personal, és un privilegi i estem flipats i contents, sí, sí.
I, bueno, si voleu dedicar unes últimes paraules a la ràdio, així per una arma carregada de futur.
Exacte, sí, sí, no, fer ràdio és superimportant i, de fet, vosaltres esteu aquí a Euskal Herria, que és una terra germana que nosaltres estimem un munt, i res, enviar-vos una abraçada i esperar poder tornar aquí tan sovint com ho estem fent, perquè, bueno, estimem molt aquest lloc i ens sentim sempre acollits de la mateixa manera que a casa.
Doncs moltíssimes gràcies per l'entrevista, esperem que torneu, molt encantats, i gràcies per ser-hi aquí amb nosaltres.
Gràcies
a vosaltres.
Bé, pel que veiem van estar molt còmodes i els agrada molt Euskal Herria, no?
Sí, sí, van estar molt còmodes, va ser una trobada molt espectacular. I bueno, ja que ara mateix, doncs mira, és de nit quasi i estic cansada, per què no fiquem una cançó d'ells que tinc ganes de ballar?
Home, doncs sí, jo també tinc ganes de ballar, podíem obrir una cerveseta aquí a l'estudi.
Em sembla correcte.
Doncs vinga, quina vols?
La de Somriu.
Molt bé, endavant.
Però mai no descansa la dansa del mar. Allez les ogres, écoute la chanson qui pousse, écoute le son des sirènes. Si le peuple voit rouge, nos cœurs sans barrage, allons sœurs frères, marchons tête à l'envers, et le tour de la terre sera notre adage, sera notre courage.
Som un riu, riu, som bala, bala, una bomba sota l'aigua estancada. Som foguera i batucada. Som un riu, riu, som una onada, i junts som una tempesta, una canada. Som la volta i batucada.
I lluna barrorrem, va cardadeant, Iesido agurarte azartetan Errekaren korrontea kalama Askatasunera
Ez du beltza style
Bakara, bakara, bakara Itzazua Bakara, bakara, bakara Tantaz, tanta Bakara, bakara, bakara Sentitzen dukuna
Sentitzen dukuna
Bakara, bakara, bakara Gure borroka Bakara, bakara, bakara Kale potzua Bakara, bakara, bakara Itxaropena
Itxaropena
Som un riu, riu, som bala, bala Una bomba sota l'aigua estancada Som foguera i batucada Som un riu, riu, som una onada I junts som una tempesta, una canada Som revolta i batucada Je chante mes joies, mes peines Pour tous les marmots qui courent Le cœur à l'envers, presque sans bagage Juste une grande valise vide et les yeux grands ouverts Vers l'aventure et le partage Som el dia que comença Som pallassos i soldats Som el dia que comença, que comença Som la conquesta del tro a la tempesta Del foc a la festa, de l'aigua a la mar
Revelale! Porque juntos somos moles Somos como grandes soles Un mundo de mil amores Somos un jardín de flores Revelate y no llores
Les ogres, charango, es nebelza
Juntos somos moles Somos todos los colores Somos pan, pan Vino, vino, somos un huracán que arrasa, somos fuego divino, somos todo lo que pasa en la calle, somos barrio, somos lucha, somos todo lo que no quiere la gente que nos escucha y no es fácil, por eso brindo, por este mundo aunque sea frágil, revélate y no llores.
El calaix de l'absurd, amb Antonio Rueda.
Gabon, bona nit a tothom. Bona nit, Cesc. Bona nit, Basi. Bona nit, Radivients.
Bona nit. Tenim aquí una mica de problemes de com arrencar els micros aquí d'on estan subjectats. I sembla el joc de les cadires, també, perquè ens estem movent tota l'estona. Però sí, molt bona nit.
Molt bona nit, Antonio.
Una setmana més amb vosaltres, tot un plaer, com sempre. Són 6 programes ja, qui ho diria, 6 programes.
Sí, és un número màgic.
I ens queden uns quants més, ens queden uns quants més. T'he de fer una proposta, una mica, una proposició indecent. A tu, Cesc.
D'acord, sí.
Ah, diguéssim, menys mal.
Un repte.
A mi sol, eh?
M'havia espantat, tu.
Bueno. Tu pots participar, però primer l'ha dit.
Vale.
Això li he de fer alguna cosa, bàsic, no ho sé.
Actualment som uns, tenim uns 90 seguidors al Facebook.
90, eh?
Et proposo. Que si al programa número 10 tenim una xifra de 200 seguidors al Facebook,
sí.
Gravadores en mà, anem a la platja i en fotem una bona remullada.
D'acord, sí, perfecte. Pensava que em deies repar-me el cabell o alguna cosa, però ja hi vaig.
Sí, ja hi vas. Les patilles, coses... pots treure les patilles.
Clar, també ens podem depilar les cames, però això al final... Bueno, si gravem el dolor, si se'm serà...
Doncs ho fem. Això...
Sí, sí, anem a la platja.
Tothom que ens escolta...
Quina platja, vinga, posats a dir...
Qualsevol platja d'aquí, si fred farà totes.
Podríem anar... No. Maco, que és el passat de la refineria. No, jo aniria cap a Musquis, tu.
Doncs a Musquis.
Perquè tu i jo, a veure, tu ets de Constantí, jo soc de Reus. Aquella oloreta...
Sí,
és com a casa.
És com estar a l'hogar un altre cop. A la llar un altre cop.
Falten avellanetes i ja el tenim tot.
Doncs llavors fem així. Tothom que ens escolta, un m'agrada al Facebook, si arribem a la xifra de 200 seguidors al programa número 10, ens fotem una remullada. Portarem les gravadores, gravarem doncs, els crits de dolor, diguéssim.
Els esglais.
I doncs farem alguna foto i la penjarem a Facebook perquè quedi constància de que no ens ho estem inventant.
De dia o de nit?
Això, mira, que ho comentin al Facebook, els pilota, nostres seguidors.
Pilota picada?
No, en pilota picada no.
No?
Una cosa és passar fred i una altra cosa és passar vergonya.
Ens ho veurem tu i jo, serà com els vestidors de futbol.
Bueno, doncs, radioient, ja ho sabeu. Comenteu al Facebook, doneu m'agrada, 200 seguidors. Programa 10, remullada.
I que vingui qui vulgui, també.
I que vingui qui vulgui, qui es vulgui riure pot vindre.
Autobusos, vinga.
Començo amb la secció, després d'aquest repte que ben bé has acceptat el Cesc. Tu l'acceptes, Basi?
Home, jo faré de notari. Jo seré... Va,
tenim el notari.
Portaràs el teu gosset?
Sí, sí, per supost.
Vale, tenim el notari.
On vaig jo, va la gosseta.
Notari i gos del Basi, perfecte, hi som tots.
Farem una festassa.
Hem començat el programa avui amb una poesia de Lluís Companys, tot una celebritat. Normalment, quan ets una figura pública, has de cuidar una mica la teva imatge i les teves paraules. Però no sempre és així. He estat fent una cerca per internet de les grans cagades, diguéssim, de celebritats. D'acord? Per exemple, l'any 2011, quan van començar les revoltes egípcies per acabar amb la dictadura de Hosni Mubarak, el famós cantant David Bisbal va escriure a Twitter el següent: "Nunca se han visto las pirámides de Egipto tan poco transitadas. Ojalá que pronto se acabe la revuelta."
Ai, mal gust, això.
Sí, molt mal gust.
Bisbal, no sé, canti, ja està.
Sí, a més, tenia en compte que la revolta era per enderrocar un dictador, no va quedar gens clar què Bisbal volia dir. No només sí. Estava més preocupat pel turisme a les piràmides que per la gent que vivia al Cairo, sinó que, a més, donava tot el seu suport al govern egipci desillant el fi de les revoltes.
És pixar fora de test, eh?
Pixar fora de test, sí, sí, sí. Això entenem...
Cum laude.
Cum laude, efectivament. Entenem que és un error del Bisbal. Segurament no volia donar suport al Mubarak, sinó que va ser una cagada per parlar del que no se sap.
Això va ser per Twitter?
Per Twitter. Si no se sap, no parlis.
L'escriptura, sí.
No, si no se sap, no parlis.
Que canti, que li facin les cançons, que canti cançons d'altres, que això ja està molt bé.
El que no tinc tan clar que fos un error són les declaracions del famós cantant Rafael, que un bon dia de l'any 1996 va dir: "Espero que algun dia la història haga justícia a Franco."
Sí, clar, en un passat també ja es va manifestar una mica pròxim, proper, podríem dir, al dictador.
Més que pròxim, molt al costat, clar, de sempre.
Que acaba d'acabar la dictadura, però era el 96, ja ha tingut temps una mica per
reflexionar.
Per reflexionar.
Ah, aquell any, hi va haver eleccions i va guanyar el PP, José María Aznar, el primer govern. Potser era per això.
Sí, després de tota l'etapa socialista, que varen ser 8 o 12 anys al poder.
El váyase, señor González.
Váyase, señor González. Estamos trabajando en ello.
I Espanya va bé.
Va començar a anar bé, llavors, sí, clar. Va començar a anar bé.
Vull també... Parlarem també d'un altre intel·lectual del nostre temps, del nostre segle. Una persona que tothom coneixerà pel seu intel·lecte i coneixements. Estic parlant del famós jugador del Real Madrid, Sergio Ramos.
Bueno.
He tingut dificultats per agafar una cita d'aquest home, però moltes, moltes dificultats, perquè té autèntiques joies. Té autèntiques joies. Però hi ha una que m'ha fet especialment molta gràcia, d'acord, també al Twitter, que va escriure felicitant a la selecció espanyola de waterpolo. El Twitter va ser el següent, "Hora de descansar, después de ver ganar a la selección femenina de waterpolo. Enhorabuena, chicas." Trobo algo estrany? Algo estrany, no?
No.
No hi ha res estrany, no? Doncs ara us ho explico. Pot semblar que no hi ha res estrany amb aquestes declaracions, si no fos perquè el Twitter el va escriure 24 dies després d'aquell partit sense donar-se compte del que estava veient per la televisió era una retransmissió del partit.
Una mica tard.
Bueno, mira...
Què estaria fent aquelles hores? Què estaria fent?
Sí, sí. Una mica despistat, no? Amb la dona potser estava una mica despistat.
Sí, també un dia recordo que va morir aquell motociclista Simoncelli.
Simoncelli, sí, sí, sí.
Anava a dir, el cagaré com ell.
Com gran amant del motociclista.
No?
Sí. Un gran amant del motociclista.
Ell va dir Simoncello.
Simoncello, sí.
El del Limoncello.
Sí, t'anava a dir això, sort que no va dir Limoncello, perquè aquest home...
Era cap de setmana.
Sí, de totes maneres, Ronaldo no...
El bo? Sinó el primer?
Fat Ronaldo.
El que va jugar al Barça.
Respecte, Fat Ronaldo. Quan encara jugava al Real Madrid va dir unes declaracions després del partit a la roda de premsa que va dir: "Perdimos porque no ganamos."
Home, molt profunda, molt profunda.
Això és una veritat universal.
És una veritat universal. Realment, al món del futbol haurien de, jo crec, que retallar-li una mica les rodes de premsa a alguns.
Futbol és futbol.
Futbol és futbol.
Gallina de piel...
Sí, sí, de totes maneres, això dels famosos cagar-la, per exemple, Arnold Schwarzenegger va dir: "Creo que el matrimonio sexual es algo que debería darse entre un hombre y una mujer." I aquest tio governa un... Aquest tio...
Va governar.
Va governar
Califòrnia.
Sí, 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 sí.
Però això explica
molt. Sí, però és gent que només té la imatge. Ha fet la imatge i avui és el que es ven. Els mitjans de comunicació...
Tu penses que Catalunya és una espècie de Terminator, no?, per la política catalana.
Home, en tenim un per a culte. Podria ser el Romeva, tranquil·lament.
Sí, sí.
O sigui, una persona culta, una persona que ha treballat en ONGs, o sigui, una persona que sap molts idiomes... Però a part, un cos de Terminator. Si volem una imatge, també la tenim.
O un cavaller medieval, no? Perquè l'Artur a vegades li diu un Arthur. El cavaller Arthur, Lord Arthur.
La mesa quadrada.
La mesa quadrada, sí, 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 sí. Vull finalitzar ja la meva secció amb frases cèlebres, però que no són tan idiotes. Frases cèlebres que a mi m'encanten personalment. Hi ha una del Homer Simpson, el gran Homer Simpson, que va dir: Lisa, el fin siempre justifica los medios.
Ostres, és un gran home, Maquiavel, eh?
És un gran home.
Home, venint en compte del personatge que ve, no és raro, no és raro.
Sí, sí, fa unes setmanes es va deixar posseir per Rajoy, això ho vam veure...
Sí, 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 sí.
Va circular, això.
Com... Va circular per internet, sí, aquest home... Jo crec que està a l'altura, però el Homer Simpson té un carisma que no té el Rajoy, eh? Com a Simpson se li perdona.
Home, fa gràcia.
Fa gràcia, se li perdona. I el Rajoy, gràcia, gràcia...
I és un dibuix animat. Sí. El Rajoy, molt animat, comparteixen el plasma.
El Rajoy és un ninot.
Comparteixen l'espai.
Un ninot. Animat no gaire, perquè per la tele no surt gaire, però és un ninot.
Un titella.
Un titella.
Un titella, però sense insultar els titelles i els titellaires, eh? Sí. Compte.
Després hi ha una altra molt bona que a mi m'encanta personalment, que és d'en Groucho Marx. Que va dir: mai me n'oblido d'una cara, però amb el teu cas estaré alegre de fer-ne una excepció.
Ah, bueno, el Groucho Marx, jo sempre em quedo amb la frase del club, ja la saps, no?
No, 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 no.
Mai pertanyeré a un club que m'accepta a mi com a soci.
Era un home molt savi, m'encanta el Groucho Marx.
Tenia cada frase...
La parte contratante de la primera parte.
Sí, ja no fan, no? Aquest tipus d'humor ja no existeix, diguéssim, que s'ha transformat en una mica, no?
Sí, no te'l, a veure, no te'l serveixen en safata, sinó que has de ser tu que naveguis per internet o per on sigui i aconsegueixis,
doncs, ha canviat
noche
molt,
l'òpera...
Des dels anys 80 ha canviat molt l'humor. Abans era un humor més directe. Ara és... Era directe, però tenia una part intel·ligent. Ara és com una mica més absurd. És a dir, estan començant tothom a tirar de l'humor anglès, de l'estil que va començar el Mr. Bean.
Sí, sí, Monty Python, per exemple.
Monty Python, sí.
N'hi ha que neixen estrellats, del... sí. L'Spencer.
Sí. Home, és la ironia inglesa, és allò que tens un got, se't cau i, hòstia, està trencat. És... A mi la ironia inglesa sempre m'ha agradat molt, i l'humor del Groucho o de les Manos Marx, tenia una frase que deia: soc marxista de tendència a Groucho. Sí, té moltes frases inolvidables.
A Catalunya seguim mantenint una mica l'humor negre, no? Que va començar amb l'Eugenio, el gran Eugenio.
Seguim
mantenint una mica...
Home, l'humor català és molt irònic, és molt semblant, potser a nivell europeu, a l'anglès.
Sí,
molt la ironia i molt... No són allò de caca, culo, pet. Que a mi això no em fa gràcia.
Personalment, ni coses,
sí, el baceteño aquest de muchachada, a mi em fa molta gràcia. És molt bastant absurd.
El nostre humorista més famós, que és l'Eugeni, la seva imatge era un tio sempre vestit de negre, amb el cigarro en una mà, amb el cubat a l'altre, i sempre molt seriós. I quan més graciós era el cista, més seriós es posava.
Sí, amb molta presència. Saben
d'aquell que diu...
Sí. Ja et condicionava ja a dir: bueno, ara què diu aquest?
Sí, no era Arevalo i companyia.
No, era, és un altre tipus d'humor. Tot és lícit, però cada humor té...
Per mi, qui és un dels grans oblidats de l'humor? El Pedro Reyes, que un poc descansi. Aquell home m'encantava. I va ser com un avançat al seu temps. Feia humor que ara es fa, però que a la seva època mai va... Ningú va...
Perquè
m'entendre.
Jo penso que era més el personatge que l'humor de per si. Era molt surrealista, amb converses, amb molt diàlegs de besucs, i a vegades et quedaves molt perdut, però ell era una mena de personatge humorístic. Més que la broma de per si, era el personatge el que feia gràcia. La seva forma d'enrunar, la seva imatge física i el seu tipus d'humor. A mi personalment no, mai m'ha agradat molt, perquè no l'entenia moltes coses. Hi havia coses que se m'escapaven. A mi així les coses tan absurdes, mai m'han arribat.
Jo recordo el No te rías, que és peor. No sé si vau tenir ocasió de veure-ho.
A mi em sona, però era molt petit. Però aquest no m'agradava. A mi el que sí que m'agradava era el Barragán.
El Barragán sortia allí.
M'encantava.
A mi, així, de personatges una miqueta absurds i diàlegs una miqueta tontos, Fermino i Cansado, em sembla que
aquests eren molt bons.
Aquests eren una passada.
El
perquè...
gran Gila, el gran Gila.
El gran Gila.
El Capri.
El que passa és que el Gila va tenir realment èxit quan ja va ser gran, eh?
Sí, sí.
Perquè
sí.
Al principi no era molt això de...
Perquè era roig, llavors estava una mica... Sí. Clar.
Estava molt marcat.
Silenciat, diguéssim.
Sí, sí, sí. Sí. I bueno, i amb l'únic que així escatològicament m'he petat de riure ha sigut amb els Rubianes. Per la facilitat que tenia de paraula. Era una velocitat de paraula que era impressionant. A més, tenia un saber estar a l'escenari ell sol.
Un filòsof.
Era una cosa.
Sempre començava igual. Si soy catalano-gallego.
Galaico-catalán.
Galaico-catalán. Soy catalán. Porque nunca nací allí, pero he vivido allí. I al contrari d'ella del gallego.
Era un home molt conseqüent amb la seva vida, les seves idees, i ho va mantenir fins al final.
Però també va ser una mica com el Gila, no? Que per les seves idees van intentar, que no ho van poder aconseguir, mantenir una mica a l'ombra.
Home, Rubianes sempre ha estat una miqueta a l'ombra. A partir de la seva malaltia, és quan la TV3 li va començar a donar auge... Sí. I es va començar a parlar, però era un humor molt minoritari.
Sí, sí, sí.
A més, l'havien citat, ja inclús quan ja es va morir, hi havia la citació als jutjats, perquè van al club amb l'Albert Tom, i va dir que a mi la Unidad de España me suda la polla por delante, per detrás, sí. Que se la meta a España por el culo i que les explote, i, bueno, va dir tot això.
Sí, un humor molt àcid, tota l'obra de teatre que la podeu descarregar per internet, la de Rubianes solamente, era molt, molt àcid.
Va fer un espectacle ja a l'últim de la seva vida a Madrid, que era de Lorca, que va tenir molts problemes amb la gent del PP perquè li van entatxar, li van treure molts bolos, i només perquè era políticament incorrecte. Però ell era així. Jo vull fer un incís només per recordar un humorista català que a mi m'agradava molt, que era el Jordi Alepé.
La nostra infància.
Sí, sí, jo l'he vist...
A mi em va agafar de molt petit, però tinc molt bons records del Jordi.
Jo l'he vist a l'escenari i ell sol, l'última funció que vaig veure, feia, em sembla que eren 47 personatges diferents.
47 personatges?
El Camino de Santiago, se'n deia. El Camino de Santiago. Feia de un terapeuta sevillano que portava tres malalts mentals, un de Madrid, un altre de Barcelona, un altre de Bilbao, a fer el Camino de Santiago. I ell feia tots els personatges. Era una passada de riure, eh?
Doncs amb això jo crec que ja finalitzem, no? Alhora ens quedem amb aquests humoristes mítics, ens quedem amb el repte que hem de fer. Tenim el notari, amb el gos. Tenim el gos. La llibreta l'has de portar també, va ser, eh?
Home, i tant, i el boli.
Tenim el presentador del programa, director, com vols que et digui.
L'estrella
som tots. Bueno, jo sóc el que ha nascut estrellat.
Va,
que és diferent.
Qui neix estrella i qui neix estrella.
Que no? Sí, sí.
Ens quedem amb això. Doneu-li m'agrada al Facebook. Fins la setmana que ve. Gabon.
Seguim. Vinga, doncs.
Vinga,
fins
Gabon.
La setmana que ve.
La pàgina següent, amb Núria Mampel.
I donem la benvinguda aquí a l'estudi a Núria Mampel. Bona nit, Núria.
Caixo. Avui us vull parlar d'un documental que s'ha emès aquesta setmana per TV3 per completar la programació especial del 75è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. Com que avui estàvem parlant d'ell, doncs volia també portar algun tema relacionat. Llavors us parlo del viatge de Companys. El presentador és Antoni Tortajada, que ens acompanya en un viatge fascinant que reconstrueix la vida política de Companys. La sèrie fa servir fragments dramatitzats, imatges d'arxiu i la intervenció d'un equip d'historiadors que analitzen i situen cada una de les històries sobre la vida de Companys. Des d'una vessant divulgatiu, el documental escenifica moments de la vida com les peripècies que va protagonitzar quan estudiava dret, la defensa de l'Estatut de Núria i la proclamació de l'Estat català dins de la República Federal Espanyola. També explora els intents dels sectors més radicals de l'independentisme català de fer caure el president durant els primers mesos de la Guerra Civil. Aquests capítols, com ja he comentat, es van emetre ahir i abans d'ahir, però encara el podeu veure a TV3 a la carta.
Més val tard que mai per documentar-nos sobre la figura del president Companys, que ben segur que potser us sorprendrà per lo moderna que arribava a ser per aquella època. Què més, Núria? Ens portes més informació en format audiovisual o cap on anem?
Doncs no, ara anem cap al format imprès. Parlarem de llibres. Us vull parlar del llibre Necessitem un canvi, El somni d'Islàndia, de Jordi Pujolar. És una novel·la que és una metàfora que parla de com l'1% de la població explota els recursos de l'altre 99% i es dedica sistemàticament a manipular tota la informació que té al seu abast. Aquesta èlit a l'ombra s'aprofita del tret més comú de la societat actual, la tendència a mantenir la ment entretinguda per no avorrir-se i mirar més cap a l'exterior que a l'interior d'un mateix. A fora les ànsies de riquesa són infinites, endins es troba tot el que necessitem. I un altre llibre, que seguim amb la història de Catalunya, i es diu La puta història de Catalunya de la iaia, de Jofre Martorell, Camproví. Aquest llibre, la iaia t'explica com s'ha cuinat la història de Catalunya, els ingredients i el temps de cocció, la gent que hi ha posat pebrots, els episodis més picants, les escenes de sang i fetge, els xoriços més impresentables. En fi, la nostra història explicada des de la cuina per una mestra en dir les coses pel seu nom. Aquest llibre ve relacionat amb un que ja hi existia, que es deia Les putes receptes de la iaia. I bueno, per això fa servir aquest llenguatge.
Sí, Déu-n'hi-do, és bastant xocant. Però parla de cuina, no? O potser de política, també.
Parla de tot. Em sembla que no té pèls a la llengua, la iaia.
I l'altre, el que has dit anteriorment, El somni d'Islàndia, o sigui, també es basa, o sigui, és una novel·la pel que veig, però també es basa en l'experiència islandesa, no?
Sí, el seu autor va deixar tot el que tenia a Barcelona, la feina, es va vendre el pis i se'n va anar a viure a Islàndia. I ell explica la història i una mica amb el que ell ha viscut, no? I diu que a Islàndia els presidents també van a la presó si roben.
Això preferia, sí.
I en canvi aquí, pues, ja sabeu que no hi ha manera.
Aquí no passa res, els hi donen més diners perquè, això sí, no fugin del país, però que segueixin aquí passant-s'ho bastant bé, no? I què més, Núria? Què ens portes? Crec que tocaria parlar també d'una cosa ben propera.
Doncs sí, per acabar la secció hem de parlar del Casal Bilbao. Hem revisat els continguts de la web, hem actualitzat tota la informació i tot i que encara queden algunes fotos per pujar i algun tema per acabar de posar al seu lloc, ja tenim tota la informació actualitzada. Llavors us convidem a que entreu a veure-la i que us pugueu informar tot el que fem. Amb el tema relacionat, doncs, les properes activitats que tenim són l'Euskovermut, aquest dissabte, dia 17, a les 12 del migdia, i quedem a la porta del Mercat de la Ribera. I a partir d'aquí doncs, anirem a fer uns veures per Bilbao.
Hi haurà vermut de Reus.
Aquí el Cesc, ja us ho...
Això anima, eh?
I donar la informació sobre el cap de setmana que anirem a passar a Navarra, concretament al poble de Bacaico. L'any passat ja ho vam fer i va ser una experiència molt bonica. Vam anar unes quantes famílies catalanes amb les parelles basques i els fills, i els que en tenen i els que no, que consti. I ens ho vam passar molt, molt bé. Vam anar a veure el nacedero de l'Urrederra i vam estar a Sant Miguel d'Aralar i vam fer panellets, vam menjar castanyes i ens vam passar molt, molt bé. I aquesta vegada serà el cap de setmana del 7-8 de novembre i les activitats encara estan per concretar, així que esperem donar-vos tota la informació de cara a finals de la setmana que ve. També els preus que ja teniu penjats aproximats a la pàgina web.
A gaudir de les dues pàtries, Euskal Herria i Catalunya, tot allí, no?
Exactament.
Molt bé, Núria. Doncs fins la setmana que ve, moltes gràcies.
Agur!
El Miquel de Sestao vol dedicar la cançó Jo vull per demà a la seva estimada. Un tema de Brahms, del disc Cal seguir lluitant, del 1995.
Les alcines que s'allunyen al capvespre de la terra surt el com sobre natural. Les mentides i els errors, l'injustícia i la por. És l'amor qui m'empenya a estimar la justícia que aquesta terra m'està demanant. Per l'eix del Llobregat, pujant a Berges, em fa evident dels homes el progrés. Els boscos i els rius, que abans eren nets, paisatge fet amb lapes que ens han cremat. Potser sí, sortim endavant, tots gaudim d'oportunitats. Però mentre l'home no tingui la raó d'estimar l'indret on viu el seu voltant, jo... Puny al vent, jo vull per demà la meva terra lliure. Sí, seguiré lluitant com una flor que neix en pal de gel, embriac d'amor, llenço puny al vent, jo vull per demà.
s'ha pujat als cims. Pels vols de maig ja heu vist la bellesa que s'ofereix. Si heu sentit remoure els vostres sentits amb el vent que us retorna el vostre esprit. Jo també he somiat aquesta nit. Tota la terra estés així. I homes com flors deixant arrels sacsejats pels vents de llibertat que els fa més dignes i pensant que seguim lluitant enmig la fredor com una flor que neix amb val de gel en dia d'amor tens la punya al vent jo vull per demà la meva terra lliure sí, seré lluitant com una flor que neix amb val de gel en dia d'amor tens la punya al vent jo vull per demà la meva terra lliure.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
I ja som de pet a la selecció, a la secció de l'Albai. Ui, 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 ui. Ui, que ho hem dit a l'editorial, aquests canvis de temps, suposem... a veure, Albai, no fas massa bona cara. Què et passa? Et trobes bé?
Sí, sí, no és res. És que aquesta nit he patit la paràlisi del son i m'ha deixat una mica trastornada.
Paràlisi del son? I això què és?
Doncs és una condició muscular que tenim mentre dormim, o és el que és el mateix, que els nostres músculs es paralitzen per tal de no tenir accidents, donar-nos cops, etc. El problema està en quan passa com el que m'ha passat avui. Devia estar tinguent un mal son quan m'he despertat tant de cop que el cos no ha sortit d'aquesta paràlisi. Per sort, la meva ment estava completament desperta. Si no, hauria estat una mica... Bàsicament, hauria començat a veure ombres i a tenir al·lucinacions diverses.
Déu-n'hi-do, que fort, però... I ara com estàs?
Doncs bé, això que no t'he dit, que quan hi ha al·lucinacions són força gores. Pensa que estàs en un estat d'angoixa molt alt, no pots moure el cos, sents una opressió al pit... I és aquí on entren els nostres personatges mitològics d'avui. Inguma, o Mau Mau, a la zona del Baigorri, i la Pesanta, als Països Catalans.
Pesanta,
Sí. D'Inguma sabem que és un vent maligne, que entra per les escletxes de portes i finestres, i un cop dins de casa oprimeix el coll i el pit de la gent amb intenció d'ofegar. És un dels personatges més malvats de la religió basca, si no el que més. També diuen que a vegades pren forma d'un gran ocell negre.
I això, perdona, d'entre casa, el pots veure?
Sí, de fet es veu precisament quan tens la paràlisi del son. Uh-huh. En aquest moment en què el teu cos no es pot moure però la teva ment està entre el son i la vigília, és quan veus a Inguma o a la Pesanta, que en aquest cas no té forma d'au, sinó de mamífer, de gos negre, pelut i amb potes de ferro, per ser concrets.
Déu-n'hi-do.
Entre les cases, de la mateixa manera que Inguma, s'ajeu sobre el pit dels adormits, ofegant-los i produint els efectes de l'esmentada paràlisi del son. És un cert difícil de descriure, perquè si la persona oprimida es desperta, fuig corrent i no hi ha temps de veure més que la seva ombra i el vent que produeix.
Clar, siguis on siguis, però de nit, perquè de dia aquests éssers on són?
Doncs Inguman no sabem on para durant el dia, tot i que m'imagino que probablement està en alguna de les coves tan presents a l'orografia basca. La pesanta, en canvi, sí que sabem que s'amaga a esglésies abandonades, cases en ruïnes i a la zona de la Garrotxa, fins i tot dintre els volcans.
Pesanta, eh? No ho havia sentit mai.
Doncs això ve d'antic. Per començar l'última part de la secció d'avui, m'agradaria fer referència a Dani Rangil, un altre maresmenc, resident a Cardedeu, dedicat a la recuperació de la història popular. En el seu blog de mitologia catalana hi té un article molt interessant sobre la pesanta i els seus orígens en una terra i un temps molt llunyans. Fa uns 5.000 anys a Sumèria. Deien els sumeris que la muntanya del paradís es va transformar en un volcà en erupció d'on va néixer la deessa Lilitu. Un altre cop volcans, com a la Garrotxa. La destrucció que va causar la va entristir tant que de les seves llàgrimes van sortir els principals rius d'aquell territori, l'Eufrates i el Tigris.
I amb la pesanta, podríem dir, amb l'ésser català, quina relació hi tenen?
Doncs, en sumeri, Lilitu vol dir l'esperit del vent de la nit. Et sona?
No.
És el que he comentat abans, de que Inguma és un vent maligne, de que la pesanta també se'n va amb el vent o vent
maligne. O sigui, els podem emparentar.
Exacte. De fet, quan es crea una nova religió, s'agafen mites i llegendes de l'anterior religió del territori i es modifiquen. Això és el que van fer els jueus amb la cultura sumèria. Van convertir Lilitu en Lilith, la primera dona, creada del fang igual que Adam. Les seves permanents discussions amb Adam sobre postures sexuals van fer que fugís del paradís.
Vaja, tenim diversos estrats. O sigui, i això que parlaves ara, l'últim que has dit, o sigui, postures sexuals?
Doncs deia que si havien sigut fets iguals, ella no volia fer-ho a sota, el que avui en dia coneixem com a la postura del missioner. Però ell li exigia aquesta postura. Cansada de discutir amb una paret, va marxar i es va començar a parellar amb els dimonis del Mar Roig.
Déu-n'hi-do.
La van anar a veure tres arcàngels per demanar-li que tornés al paradís. Com que ella s'hi va negar, la van informar que per pagar la desobediència matarien 100 fills seus cada nit, els que havia tingut amb aquests dimonis. Crec que ja hem parlat algun cop de com afecta la repressió a les persones. En aquest cas, Lilith va decidir transformar-se cada nit en un gos negre que entra als dormitoris i roba el semen dels homes per poder tenir molts fills.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quina història.
I ara ja sí, per acabar, tornar a donar les gràcies a Dani Rangil per el seu fabulós treball, el qual he copiat vilment de tan ben fet que estava.
Clar que sí, Alba, tu tira endavant. Si està ben fet, no cal tocar-lo. A veure, sempre que el citis, eh?
Òbviament, no podia fer... agafar-li el text sense informar de que és seu, adaptant-lo a la meva forma de parlar, això sí. Però us he de confessar una cosa. Estic especialitzada en mitologia basca i aprenent la catalana a través d'aquesta. Així que gràcies a ell us he pogut explicar l'origen d'aquest personatge que compartim tant una cultura com l'altra.
O sigui, un cop t'has instal·lat a Euskal Herria, has tirat cap enrere... Bueno, i cap a l'est per conèixer la mitologia catalana.
Exacte.
Molt bé, doncs Dani Rangil el felicitem des d'aquí perquè és una gran font d'informació pels seus tres blogs que ha consultat l'Albae i com sempre una gran feina, Albae. Ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
L'agenda cultural.
Divendres 16 d'octubre. A l'EIOA tenim el concert de The Chu, a les 10 de la nit, a la sala Cultur de l'EIOA.
A Baracaldo tenim l'espectacle de dansa Karaoke, a 8:45 al Teatre Baracaldo.
A Santurci tenim l'òpera Madame Butterfly, a 8:45 de la nit, al Serantes Cultur Aretoa.
Ens anem cap a Bilbao. Concert Junkyard, a les 10 de la nit, al Café Ansoquia.
A Bilbao també tenim l'obra de teatre El cielo que me tienes prometido al Teatro Campos Elíseos el 16 i 17 d'octubre en dues sessions, a les 8 del vespre i a 10:45 de la nit.
A partir de les 8 del vespre a la sala Bilbo Rock, el 17è concurs Pop Rock Villa de Bilbao.
Anem cap al dissabte 17 d'octubre. A Getxo, la 33a jornada de teatre de Getxo, Teatre al Carrer, a la plaça de Sant Nicolàs d'Algorta, a partir de la una del migdia.
A Baracaldo tenim l'obra de teatre El discurso del rei, a les 8 del vespre al Teatre Baracaldo.
Anem cap a Bilbao i si voleu provar un bon vermut, aneu a l'Eusko Vermut, que organitza el Casal Bilbao Cultura El Cartea, on teniu més informació a casalbilbao.cat.
El mateix 17 d'octubre, els carrers del centre de Bilbao acolliran per 7è any consecutiu el Marató Nocturno de Bilbao, a 8:45 del vespre.
Seguim a Bilbao i tenim el concert de Mike James Kirkland a les 10 de la nit al Café Enxòquia.
Pels més petits tenim l'espectacle de màgia Magic Spectacular a les 12 del migdia i a 6:45 els dies 17 i 18 d'octubre al Teatro Campos Elíseos.
El diumenge 18 d'octubre segueixen les jornades de teatre de Getxo i aprofito també per dir que el Casal Bilbao Cultura, el Cartea i Sem Batgara organitzen a partir del 20 d'octubre fins al 26 de maig el curs de català a nivell inicial a l'Euskaltegia Gabriel Aresti. Serà cada dimarts i cada dijous de 6 a 8 del vespre.
Bon cap de setmana, bona nit, Gabon.
Passeu-ho bé.
Productes de neteja que pengin ses lianes. Tendra, dolça, nit d'hivern.
Ja ha arribat el moment de tancar la paradeta. Hem repassat la figura del president Companys. Hem conegut una mica més el grup Charango a través del treball de camp de la Clara des del barri d'Uribarri de Bilbao. Hem rigut amb frases elaborades de personatges famosos de la mà de l'Antonio. La Núria ens ha recomanat un documental sobre Companys ben accessible, a TV3 a la carta, i un parell de llibres. Necessitem un canvi, El somni d'Islàndia, de Jordi Pujolà, i La puta història de Catalunya de la iaia, de Jofre Martell Camproví. I al final del programa, l'Albaé ens ha presentat a La Pesanta, amb qui esperem no haver-hi de passar mai una nit. Ens escoltareu al 96.0 FM i a bilboiria.eus els dijous a les 11 de la nit i la repetició cada diumenge a la 1 del migdia. Podeu descarregar el podcast des de bilboiria.eus o redirigit des de casalbilbao.cat. O, també, des de la nostra pàgina de Facebook, De mica en mica s'omple la pica. Moltes gràcies per escoltar-nos. Fins la setmana que ve. Que tingueu un bon cap de setmana. Urrengo astean egongo gara. Ondo pasa aste buruan. Yeah.